Cope Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, 12 i 21 minuts. Des de Tarragona continuem a Herrera en Cope. És dilluns, és 26 de novembre, el dia en què estem pendents de l'aturada de metges als centres d'atenció primària d'arreu de Catalunya. Entre les reclamacions, un màxim de 28 visites durant la jornada i poder atendre un mínim de 12 minuts cada pacient. Quants de vostès han anat al centre de salut i s'han queixat que el metge pràcticament no els mirava els ulls perquè estava enganxat a l'ordinador entrant les dades? Doncs aquesta és també una de les seves reclamacions, un sistema que permeti atendre millor el pacient. Els metges i metgesses no són gaire donats a fer vaga. La darrera la van fer fa 10 anys. Avui n'han començat una de 5 dies i demanen la complicitat també dels pacients. En parlarem en uns minuts. Al programa, la banda d'actualitat, parlarem d'aquesta i d'altres qüestions. Tenim també cita amb la nostra dietista nutricionista, la Dara Giné, i a partir de la una hem d'agafar avui la Nacional 240 per parlar amb el Ricard Álvarez de civisme i de mascotes a les ciutats. Com està la situació a Tarragona i a Lleida? Ho sabrem a partir de la una. En la darrera mitja hora de programa, ja saben, anirem de vins avui fins al Priorat per descobrir el vi novell del celler Marroig. Serem en directe fins al punt de les dues al 93.5 al Camp, 98.0 si ens escolten des de les Terres de l'Ebre i siguin on siguin ho poden fer en directe a través del web o l'app de Cope. Només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
Primera parada sempre d'aquest bloc informatiu a l'Agència Estatal de Meteorologia per saber la previsió del temps. Anna Borrell, bon dia.
Bon dia. Va imposant-se el sol en general a les comarques de Tarragona. Deixem enrere aquest capítol de pluges que hem tingut al matí i les temperatures avui seran una mica més baixes que ahir. Hi haurà màximes de com a molt 16 graus a Tarragona i a Tortosa, 15 a Reus i al Vendrell i fins a 11 a Gandesa. I atenció, aquest vent que bufa de mestral és molt fort avui amb ratxes que poden arribar en general als 80 km per hora i de fet hi ha avisos a la costa, taronges cap al sud, al delta, per temporal marítim amb onades de fins a 3 metres. Demà dimarts esperem un dia de sol, cel molt clar tot el dia, amb núvols alts i prou, i les temperatures màximes pujaran més. Les mínimes, però, no esperem que variïn. Arribarem als 9 de mínimes a Tarragona, a Reus en tindrem 6 i al Vendrell, Gandesa i Tortosa 8 graus. Bufarà el mestral, encara serà molt fort al matí en les comarques del sud, però després anirà afluixant una mica.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna. Pel que fa al trànsit, aquesta hora, segons el Servei Català de Trànsit, està tallada l'AP2 a l'alçada de l'Espluga de Francolí, en sentit Saragossa, a causa d'un accident. Hi ha aproximadament mig quilòmetre de retencions.
Oliva Motor, concessionari oficial de BMW i Mini de Tarragona, t'ofereix el trànsit.
Des d'aquest dilluns, els metges d'atenció primària estan de vaga per reclamar millores en la qualitat assistencial i en les seves condicions laborals. Aquest diumenge de matinada acabava sense acord una reunió entre els convocants i l'Institut Català de la Salut per mirar d'aturar aquesta vaga, però l'acord no ha estat possible. Entre els punts que ho impedeixen hi ha la reclamació que fan els professionals sanitaris de fixar un número límit de 28 visites al dia i que es pugui dedicar un mínim de 12 minuts per pacient. Els metges demanen també la contractació d'un miler més de professionals que recuperi el nivell salarial d'abans de les retallades. A Tarragona, aquesta aturada afecta també la xarxa privada Santa Tecla, un total de 300 facultatius i estan cridats. S'ha acordat, això sí, amb la direcció, els serveis mínims i totes les urgències estaran ateses. En uns minuts en parlarem amb el delegat de Metges de Catalunya a Tarragona. Per la seva banda, el sindicat CGT de l'Hospital Sant Joan de Reus ha anunciat mobilitzacions i protestes en solitari amb motiu d'aquesta vaga dels centres d'atenció primària i hospitals concertats. Aquest matí han fet una protesta a l'Hospital Sant Joan. Minuts que passen de les 12, centenars de persones s'han manifestat aquest diumenge a Tarragona contra la violència masclista. Des de la plataforma 25N denuncien que les dones mortes al conjunt de l'Estat són més de les 45 víctimes oficials registrades, ja que aquestes dades, diuen, només quantifiquen les dones mortes a mans de la seva parella o exparella. No inclouen, per exemple, les treballadores sexuals mortes o els infants assassinats. Segons la plataforma 25N, la xifra pujaria fins a les 80 víctimes. Elisabet Sánchez és membre de la plataforma a Tarragona.
És molt més enllà que denunciar, però també és denunciar. també és treballar dia a dia en els infants perquè no reproduïssin comportaments masclistes, també és treballar en l'autodefensa feminista perquè les nenes creixin en lo suficient orgull de ser dona i no com ara, que tenim por de sortir al carrer, tenim por d'anar soles.
Aquest cap de setmana, la Guàrdia Urbana de Tarragona ha detingut dues persones per relacionades amb temes de violència masclista. El primer, un home de 52 anys que va agredir la seva parella en ple carrer, i un altre cas, un home de 49 anys detingut per haver agredit la seva parella dins a casa davant els seus tres fills menors d'edat. No deixem de parlar de dones, perquè avui sabem també que elles representen tan sols prop d'un 15% del sector dels videojocs. Les jornades Game Jam Women Tech Makers han tancat aquest diumenge a Tarragona un cap de setmana de treball i conferències sobre la creació de videojocs amb les dones com a protagonistes. L'objectiu és fer visible les professionals i referents d'aquest sector, majoritàriament masculí. Segons Vanessa Galcerà, membre de Google Developer Group Tarragona, de Women Tech Makers, encara hi ha molta feina a fer.
Molt poques, i no només és una cosa a nivell estatal, sinó les grans corporacions com Google i Facebook tenen els mateixos percentatges. Per això diguem que hi ha com una mena de moviment de totes les corporacions i grans empreses tecnològiques, sobretot, en intentar canviar aquesta dinàmica. Perquè nosaltres, per exemple, estem intentant donar visibilitat ja a les professionals, les que ja hi treballen, que això és un pas, perquè si hi ha referents femenins per les més joves, i ho estem fent amb esdeveniments de xerrades tècniques o esdeveniments d'un caire més, de treball en equip com el de la Game Jam d'avui, però també estem totes d'acord que hem de baixar més a la infància, no? Les adolescents, els infants.
La xifra del matí són les 222 proves que ha fet la Guàrdia Urbana de Tarragona aquest cap de setmana en una dotzena de controls. Era una campanya específica. Atenció als resultats. 11 positius en alcoholèmia. També 6 per fer servir el mòbil. Un positiu en drogues. 20 sancions per no dur cinturó o als infants sense les cadires reglamentàries. 13 per anar sense ITV. 6 per dur el permís caducat o sense punts o fins i tot per no tenir-ne. Déu-n'hi-do. En successos, investiguen a un conductor de 39 anys que va provocar un accident a Camarles i que multiplicava per 6 la taxa d'alcoholèmia. Va passar dimarts a 3:15 de la tarda a la Nacional 340. Un turisme va envair el sentit contrari de la circulació i va xocar frontalment amb un altre cotxe. L'home va donar 1,57, més de 6 vegades superior a la taxa d'alcoholèmia permesa, 0,25. Podrien condemnar-lo a presó de 3 fins a 6 mesos o una multa de 6 fins a un any i treballs en benefici de la comunitat fins a 90 dies. En qualsevol dels casos, se'l privaria del dret a conduir vehicles a motor i ciclomotors d'un a quatre anys. Però el premi del dia, sens dubtes, per al conductor al canent xampat a 215 km per hora a l'AP7, a l'alçada de Reus. El detingut superava en 95 km hora la velocitat permesa, que és de 120. Té 29 anys, és de nacionalitat francesa. Ha de comparèixer avui davant el jutge de Reus. Hi ha més coses. L'Ajuntament de Flix farà controls independents de l'aire quan comenci l'extracció dels 79.000 metres cúbics de fangs contaminants que queden al pantà. Territori ultima la llicència ambiental de les obres, que exigeix aquests controls de l'aire més exhaustius que en la primera fase de descontaminació. Aquesta llicència exigeix aquests controls més exhaustius, però l'Ajuntament també demana a la Generalitat que ho vigili més de prop per garantir que la qualitat de l'aire a la vila i a la zona nord de la comarca és l'adequada. El consistori ha decidit encarregar també avaluacions independents d'aquest control ambiental. L'alcalde de Flix és Marc Mur.
La màxima preocupació és el tema de l'aire que respirem les veïnes i veïnes del nord de la Ribera d'Ebre i especialment de Flix. I tenim clar que estem en les mans dels organismes competents de la Generalitat. Ells són qui són competents per controlar l'aire de Flix i ells són qui han d'atorgar la llicència definitiva, la llicència ambiental definitiva perquè es puguin iniciar les obres de Flix. Se'ns ha garantit que aquesta documentació administrativa portarà una sèrie de condicionants, bàsicament de control.
Hem arribat al punt de 12:15. En plana cultural, l'Ajuntament de Riudoms ha posat en marxa un nou programa pedagògic perquè els nens de les escoles del territori puguin conèixer la infància i l'origen del món creatiu d'Antoni Gaudí. La iniciativa, que alumnes dels centres del municipi ja han estrenat, s'engegarà de manera definitiva al gener. Es faran rutes dinamitzades a la casa pairal de l'arquitecte que se centraran en la seva infància. L'objectiu és oferir un producte complet, amb guiatges, sortides i un dossier pedagògic per les escoles de Catalunya que vulguin conèixer el passat més desconegut de l'artista, entendre també la seva obra i descobrir la seva relació amb Riudoms. I de Riudoms a Vimbodí i Poblet, que ha posat a punt el vell carrer de les Abraçades. Té 94 centímetres d'amplada i és un dels carrers més estrets de tot Catalunya, però també de tot l'Estat. L'Ajuntament ha millorat el terra, la il·luminació d'aquest espai i ha posat un plafó amb un poema de l'escriptora Teresa Duc. El carrer de les Abraçades és, juntament amb el monestir de Poblet o el Museu i Forn del Vidre, un dels indrets més visitats i fotografiats d'aquest municipi de la Conca de Barberà. I aquest cap de setmana la temporada de calçots ha donat el tret de sortida de manera oficial amb l'arrencada simbòlica dels primers calçots dissabte a Valls. Carme Ruscalleda va ser l'encarregada de fer aquests honors. La xef ha destacat les possibilitats del calçot.
Tot el país en tenim ganes, no només el país, i part de l'estranger. Producte de qualitat. I avui dia que els nutricionistes ens parlen tant de superfoods, fer una calçotada és un superfood número 1. Per tant, és la ceba sucada en una salsa amb oli d'oliva i fruits secs. Més superfood que això no n'hi ha. Per tant, visca la calçotada i que neixi a Valls, que n'han fet aquesta marca tan fantàstica.
Des de la IGP reiteren que les darreres pluges han permès estalviar regades, però que en cap cas perjudiquen la producció. Preveuen igualar els 14 milions de cebes de l'any passat. A punt d'esports, empat del Nàstic davant l'Almeria 2-2 aquest cap de setmana, un punt per als granes que continuen cues a la taula. Per la seva banda, derrota del Reus davant l'Oviedo per 3-0. Els rojinegres encadenen ja 6 jornades sense guanyar i es situen a la 20a posició de la classificació amb 13 punts. En plana econòmica, per ara, el Reus Deportiu continua sense inversor després que les reunions d'aquest cap de setmana no hagin fructificat. Per tant, les incògnites continuen sobre el futur del club. I acabarem repassant les portades dels diaris. Al de Tarragona llegim avui: los municipios nucleares temen perder 2.000 empleos. Al Reus Digital destaquen robatoris a dues perfumeries del carrer del Vent durant el cap de setmana. I al Tarragona Digital llegim que arrenca la vaga de metges a Tarragona. Al Tarragona 21 diuen: una residència per la gent gran i el parc astronòmic, reptes de futur per a l'alcaldessa de Prades. I finalment, en portada, al diari Més, en 5 anys diuen: s'han derivat 3.722 pacients a Barcelona per la PET. Passen 33 minuts de les 12, ens n'aturem un per la publicitat i continuem, que hi ha molts temes avui sobre la taula.
Controlamos la sanidad del ganado. Combatimos las enfermedades que pueden transmitirte los animales. Inspeccionamos los alimentos que consumes. Protegemos el bienestar de tus mascotas. Así cuidamos de ti las veterinarias y los veterinarios. Porque vigilando la salud animal, protegemos tu salud. Consejo General de Colegios Veterinarios de España.
Cariño, tenemos que cambiar de alarma.
¿Y eso?
Vengo de casa de Ana y se acaba de instalar la de Securitas Direct. Y paga lo mismo que nosotros, pero su alarma es mejor que la nuestra.
¿Sí? Pues la cambiamos. Además, me da mucha más confianza la de Securitas Direct. Si la tiene todo el mundo en el barrio, será por algo.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Aquesta setmana els metges d'atenció primària de l'Institut Català de la Salut i també dels centres concertats estan de vaga, o estan des d'avui i fins divendres 30. És una protesta contundent i asseguren que la situació és ja insostenible. En parlem avui amb el doctor Francesc Duc, ell és metge de família del CAP de Montblanc i delegat de Metges de Catalunya de l'Atenció Primària a les comarques de Tarragona. Francesc, què tal? Bon dia i gràcies.
Hola, bon dia.
Merci per atendre'ns. Deia jo que estem davant una protesta contundent, 5 dies d'aturada, i suposo que per vosaltres no ha estat una decisió fàcil, no? Perquè entenc que penseu en els pacients primer.
Home, nosaltres recorrim a la vaga quan ja fa anys que estem reivindicant un malestar, no? Estem exposant un malestar i una protesta de forma molt continuada i no se'ns ha fet absolutament cap cas i ens veiem forçats a anar a la vaga. Però a diferència d'altres vagues, aquesta és la primera vegada que comptem amb el suport manifestament exposat de forma molt clara dels propis usuaris, no? Perquè s'entenen que la gran part de les nostres reivindicacions són de millora de la prestació, no? Per tant, són millores que ells en seran beneficiaris.
Clar. Sí, aquesta és una de les coses que durant aquests dies he estat escoltant per part de molts membres de Metges de Catalunya, no? De, fem aquesta aturada amb el suport dels pacients, que al final són els principals perjudicats de que això no funcioni bé, no?
Som, bueno, principal junt amb el metge, però el metge
sí, clar,
té,
sí, sí.
Ara ja li està repercutint en la seva pròpia salut. El fet de treballar en aquestes condicions d'estrès i tant de forma tan agobiada durant molt de temps, altra cosa és que tinguis un estrès laboral pues, circumscrit a una època d'epidèmia, una grip, un, no sé, una cosa que s'allargués un parell o tres de mesos, però si, si aquesta situació d'estrès i de treball amb molta tensió la llargues anys doncs ja comences a tindre problemes de salut al propi metge. I, per tant, els beneficiaris, si això s'arregla, serem tots els usuaris i els professionals que prestem l'assistència.
Clar. Explica'ns una mica, per aquells que potser no estiguin al, al dia, de quins són, són diferents els motius que us han portat a convocar aquesta aturada de 5 dies, quins són les, els principals motius que us han fet dir fins aquí hem arribat?
El que es reivindica és, primer que res, una major prestació econòmica a l'assistència primària. S'està destinant encara no un 15% de forma molt reiterada any rere any. Estem amb uns pressupostos equivalents als de fa 10 anys. 10 anys enrere es destinava el mateix que ara, amb totes les evolucions i tots els canvis que hi ha hagut i l'increment del cost de la vida, doncs està destinant el mateix que fa 10 anys en l'atenció primària, i nosaltres voldríem que l'atenció primària s'acostés a les xifres que recomana tothom, la Organització Mèdica de la Salut inclosa, també les organitzacions professionals, les organitzacions científiques que es dediquen a l'estudi de l'atenció primària, doncs acostar-nos al 25% de la despesa. No? I en canvi, ja et dic, no arribem al 15% de despesa real. Això seria, com dic, un benefici per tothom, metges i altres professionals i urbanis.
Clar.
Reivindiquem que amb aquest nou increment de dotació hagi més temps pel malalt. Això s'acabi revertint en més temps pel malalt. Nosaltres demanem uns 12 minuts mínims per malalt, que el malalt tingui la garantia que quan va al metge tindrà 12 minuts per estar per ell, com a mínim, I això pues, s'ha d'aconseguir amb major dotació del personal mèdic. Sembla ser que l'administració creu que pot passar amb aquest miler i menys de metges que tenim des de l'inici de la vaga, sí. Perdó, des de l'inici de les retallades, que era el 2010, no? I, en canvi, doncs, 1.000 metges menys a l'atenció primària de Catalunya es troben a faltar moltíssim.
Clar.
I per més sobreesforç que fem els que hi som, els que ens quedem, doncs no donem a l'abast i no prestem l'atenció amb la dignitat i la qualitat assistencial que podríem prestar.
Clar, de fet, una de les... ens agrada molt a la premsa, Francesc, això de dir línies vermelles, no? Un dels pals de paller, diguéssim, de les vostres reivindicacions és que es fixi aquest límit de número de visites diàries, perquè això al final no és només un número, és que això repercuteix en millor atenció, no? Que vosaltres pugueu fer la vostra feina més pausadament, perquè corregeix-me si m'equivoco, però avui en dia la realitat és que la majoria de dies no sabeu a quants pacients acabareu atenent, en molts casos s'allarga la jornada per poder atendre a tothom qui teniu esperant, no? És el metge que fa aquest sobreesforç.
La jornada i es minva el temps destinat a cada malalt, no? I acabes la jornada pues, amb uns nervis i amb un malestar i amb una sensació de no haver fet ben fet la feina com a tu t'agradaria haver-la fet,
clar.
Doncs que no pot ser. Al marge tenim molts altres problemes, eh? No només un problema d'organització i de tenir més temps per malalt. També tenim unes eines que no ens ajuden gens. Tenim un programa informàtic per atendre les històries clíniques que ens està demanant constantment que posem una sèrie de dades allà on ells volen que estiguin posades aquestes dades. No?
Mm.
I això que fa que no tinguem temps ni de mirar el malalt. Nosaltres, si has estat de la consulta, doncs,
sí.
La imatge del metge és que t'escolta, però que no et mira perquè està pendent de posar dades a la història clínica de forma molt precipitada perquè no té temps i en els llocs on la història clínica demana que te la supliqui. No? És una cosa bastant kafkiana que l'hem denunciat de tort i a dret des de fa molts anys i que no s'arregla. No?
Clar. A banda d'això, jo no sé si hi ha possibilitat, Francesc, de que la vaga està convocada fins divendres, de que s'aturi, diguéssim, si avancen les negociacions. Hi ha possibilitat, això, o sigui, us ho plantegeu?
Sí, sí, jo penso que hi ha possibilitat. Sí. Jo penso que l'administració ha de fer, i confio que faci tot el que pugui perquè aquestes reivindicacions que en privat et donen la raó, et diuen que sí, que això no es pot sostenir, que sí, que treballem en condicions de molt d'estrès, que evidentment som l'últim reducte de les retallades salarials que encara queden a l'administració. Altres funcionaris també les tenen, però amb molta menor quantia que nosaltres, i tothom et diu que això s'ha d'arreglar i s'ha de resoldre, però bueno, sí, la voluntat i tothom veieu que això s'ha de resoldre, doncs resolgueu.
Clar.
I la vaga l'aturarem, evidentment.
Clar.
No sé... tenim cap ganes de fer vaga, eh? Els metges són molt reacis a fer vaga. Eh?
Ja.
És l'última conseqüència, la vaga.
Ja m'ho penso. Em parlaves al principi de que vosaltres sou conscients de que aquesta aturada arriba amb el recolzament dels usuaris, de la major part dels usuaris, de fet, no? Que jo crec que ens hem habituat una mica a que t'hagis d'esperar X temps, no?, el dia que tens consulta, o que triguin gaire a donar-te hora, no? Perquè llegia l'altre dia que són dues, tres setmanes de mitjana...
La paciència que ha tingut la gent és admirable, eh? És admirable la paciència que ha tingut el metge durant tot aquest temps, però també és admirable la paciència que ha tingut la gent, la paciència que té amb les llistes d'espera, amb proves complementàries, amb les llistes d'espera, amb derivacions dels especialistes, en el que et retornen la derivació, que el metge l'envia un malalt a l'especialista que ho considera oportú i li retornen, no? Es permeten el luxe de dir que no, que no devia donar hora, no?
Yeah.
I tu has d'exposar-li al malalt que aquesta situació, no? Que no el visiten, que no el visiten.
Clar.
Bueno, la paciència que està tenint l'usuari és admirable, ja em trec el barret cada dia.
Jo crec que aquesta paciència és proporcional, no? Perquè com a usuaris veiem, i molta gent que ens estigui escoltant si sentirà reflectit ara, veiem que al final els professionals, no? La qualitat del professional, la qualitat assistencial continua sent molt alta. El que potser no veu tothom és que això és a costa de vosaltres, no? Dels professionals.
D'un sacrifici immens que no es pot perpetuar en el temps, que pot tindre un temps, ho entens, no? Aquí tothom va entendre, usuaris i professionals, que el 2010... hi havia una situació molt crítica el 2011 i que havíem de restrenyar-nos el cinturó. Molt bé, tothom s'ha restret el cinturó, però clar, aquesta situació no pot quedar amb el cinturó restret i cada vegada més restret. No? Això s'ha de revertir. Uh-huh. No podem allargar aquesta situació indefinidament. No?
Clar. Estava pensant ara en aquesta imatge que ens has comentat, Francesc, que ens deies, veuràs el metge normalment, no?, que es posa cara a l'ordinador i que no mira el pacient, i estava pensant, tu, que ets metge de família, un cap, a més, a Montblanc, no?, que no és una, sí, no és un lloc tampoc excessivament gran, al final tu coneixes els teus pacients, i això també és el que anem a buscar els pacients amb el nostre metge de família, no? No només em fa mal la cama, sinó...
Això no és l'habitual, malauradament, eh?
Clar.
Malauradament, l'habitual és que cada dos per tres canvien el metge. I a més, per qüestions de manca de substituts, doncs que reparteixen el contingent entre tres o quatre metges, avui visita un, demà visita un altre, i això que et dic, la paciència de l'usuari és admirable.
Ja. Doncs esperem, evidentment, que tothom entengui. Avui hem explicat algunes de les raons que porten els metges, en aquest cas, els professionals sanitaris, a fer aquesta aturada. Tornarem a parlar al llarg de la setmana, Francesc, si et sembla, per veure com evoluciona tot. T'agraeixo molt que ens hagis atès avui aquesta estona.
Perfecte, moltes gràcies.
Gràcies, una abraçada.
A reveure, fins ara.
Herrera en COPE.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Restaurant La Goleta. Tradición y vanguardia unidas para ofrecer lo mejor de la gastronomía mediterránea. Abrimos todo el año. Restaurant La Goleta. Espacio único delante del mar para celebrar su cena o comida de empresa en salones exclusivos y privados. Contacte con nosotros y déjese aconsejar por nuestros profesionales. Su comida o cena de empresa en Restaurant La Goleta. Platja de Capellans de Salou. Reservas al 977 38 35 66.
Herrera en COPE. Cope Tarragona Reus 93.5 i Cope Terres de l'Ebre 98.0 FM.
Doncs vinga, continuem amb el programa. Què fem els dilluns a aquesta hora? Parlar d'alimentació, parlar de salut, parlar de dieta, parlar de temes que ens encanten, ja saben, i que sempre aprenem molt els dilluns amb la nostra dietista nutricionista, la Dara Giné. Què tal? Bon dia.
I estem per aquí un dilluns més.
Ai, que bé, quina alegria.
Vinga.
Quina alegria. Vinga, vinga. Eh? Ara, va tan a tope?
No.
Va tan a tope? No té hores ja per donar visites?
Hauríem de veure els nostres oients aquí amb els dos mòbils, contestant missatges...
Sí, veritat, ella aprofita, eh? Mentre hi ha la publicitat la sintonia, està contestant. No sé si a pacients els tens allò, et pregunten per WhatsApp...
Ara està contestant una pacient. Sí, amb el Messenger de Facebook i...
O sigui, ja això...
És un input constant.
Ah, sí, eh?
És temporada, però... Bueno, és que... Ja saps que no mai paro, que sempre m'enredo, que no sé dir que no, i que se m'acumula la feina a les setmanes, i els caps de setmana, la veritat és que arribo tan cansada.
Yeah.
Que vull estar reposant, me'n vaig al gym a desconnectar, que va molt bé per desconnectar, les nostres oients segur que ho saben, però costa compaginar-ho tot plegat.
Clar, costa.
Organització.
Som així, eh? És allò, ara ja, amb, és veritat, xarxes socials o WhatsApp, és en plan, tota l'estona, no? Suposo que també en fotos. Escolta, això ho puc menjar?
Sí, i de suplements, i de les etiquetes, que m'encanta, que ho facin. Sí. La veritat és que jo et saludo molt.
Ens donen molts temes.
Sí, després els parlem aquí, mira. I a més, avui porto un dels temes que justament ve... perquè tinc pacients que m'han dit que tenen com aquesta hortalissa com batada de la seva alimentació.
No, a mi això, el tema d'avui em preocupa moltíssim, i tu ho saps, perquè
ets una fan.
Soc molt fan de la carabassa.
Sí.
Molt.
Jo vaig parlar de la carabassa perquè és que justament és una d'aquelles... Bueno, amb dos punts, eh? És una d'aquelles que quan fiques en el menú et diuen... Ah, però això no porta molts sucres, perquè a més saben que és dolça, no? Ui, això no porta molts sucres, això ho puc menjar? I jo, evidentment que ho pots menjar, perquè a més, ara en parlarem de les propietats. Però segon punt, i és que moltes dietes miraculoses la treuen justament perquè doncs, hi ha aquest mite de que és molt calòrica, al ser molt dolça i que porta sucres i que, per tant, engreixa.
És una mica com el plàtan, no?
Sí.
O sigui, que el tenim com demonitzat.
Sí, que en vam parlar fa unes setmanes del plàtan, que estava com demonitzat també, per si portava quantitat de calories i de sucres, doncs la pobra carbassa pateix el mateix problema.
Clar. Suposo, al final, ara m'ho expliques, però és com tot. Al final, evidentment, és sentit comú. Una cosa és que cada dia te'n mengis 3 quilos, però com no has de poder menjar en una dieta equilibrada que hi hagi una mica de tot,
sí,
no?
Sí, tot i que estiguis perdent pes, evidentment, és una hortalissa, porta vitamines, porta minerals, que ara en parlarem d'alguns d'ells i complementa la teva alimentació perfectament. Ah.
Doncs vinga, analitzem la carabassa.
Sí, anem a veure. Com que el problema són les calories, que gent es preocupa molt per això, comencem amb les calories. Depèn del tipus de carabassa, podem trobar carabasses que per cada 100 grams portin de 45 a 90 calories. La mitjana d'una ració de verdures amb calories, perquè la gent es faci una idea, són unes 80.
Uh-huh.
Uns 150 grams de verdures porten unes 80 calories. Depèn del tipus de carabassa... 100 grams pot portar 90. I pots dir, home, doncs dintre de les hortalisses que hi ha o de les verdures que hi ha, és de les que més calories porta, sí. Però que 100 grams porti 90 continua sent un baix aport calòric. És baix aport calòric. Així que no ens hem de preocupar. Passava igual amb el plàtan, recordem-ho, no? Que dintre de les fruites, doncs sí que és veritat que és de les que més calories porta, però si ho comparem amb el balanç de la dieta global, la carbassa no té un impacte per justificar que justament sigui per culpa seva que ens engreixem o que no puguem baixar de pes.
Clar.
Res a veure.
Per tant, la primera a la frente, que diuen. Mite, clar. Primer mite, desmuntat.
Primer mite i ha desmuntat. Segon, que la carbassa porta molts sucres i que per això és molt dolça. Doncs és veritat que la carbassa, comparat amb altres verdures, com per exemple fulla verda, espinacs, doncs sí que porta una mica més de sucres, més fructosa, glucosa, carbohidrats, però estem amb el mateix. No és comparable en el grup dels aliments dels carbohidrats i també el seu impacte en el torrent sanguini d'aquests sucres naturals, que no els hem d'evitar, no com els sucres afegits, que són aquests que sí que hem d'evitar, no tenen un impacte dolent. De fet, se li diu l'índex glucèmic, aquell impacte que té el sucre de glucoses, fructoses, d'un aliment en el nostre, sang. Doncs aquest índex, la carbassa el té molt baix i, per tant, inclús amb una dieta per un diabètic és recomanable.
Totalment. Per tant, segon mite desmuntat.
Desbancat. La carbassa porta molta fibra, que va genial per anar al bany, per alimentar la nostra flora intestinal, però, a més, té molts minerals i també té vitamines. I destaco vitamines que tinc aquí a la xuleta, la vitamina C, la vitamina B12, la vitamina C és aquesta que fa col·làgen, que és antioxidant, la vitamina B6 està amb molt, també molt del metabolisme, la vitamina B6 és aquella que ens ajuda a produir serotonina, l'hormona de la felicitat.
Ah, això és ideal, jo.
O sigui, podem tenir hormona de la felicitat sense vitamina B6? No. Per tant, hem de tenir vitamina B6 i en tindrem prou fabricació de l'hormona de la felicitat. Porta magnesi, porta potassi, minerals boníssims per l'activitat física i també certa quantitat de proteïnes respecte a altres vegetals, així que guai, i carotenoids, el beta-carotè, són substàncies nutritives, però també amb una capacitat antioxidant brutal. La carbassa, juntament amb la pastanaga, són les hortalisses que més beta-carotens i vitamina A porten. Molt bona per la vista, a més. Mm-hmm. Així que, sisplau,
de moment,
no l'obviem.
De moment no li estic veient inconvenient a la carabassa.
No, no en té.
No en té, ah, no en té cap, no me'n diràs cap.
No, i a més, aquest, la veritat és que no.
Tranquil·la.
Sí, la vitamina A i els beta-carotens, s'ha demostrat, sobretot els beta-carotens, com la funció antioxidant, té un impacte positiu en la prevenció del càncer.
Bé.
Així que hi ha la malaltia cardiovascular, però del càncer, molt estudiat, molt contrastat, i ja s'accepta com que els antioxidants, sobretot quan parlem de beta-carotens, tenen molt bona relació entre la prevenció del càncer i la seva quantitat. No? Llavors, com a font de beta-carotens, la carbassa, perfecta, i crec que doncs, si volem menjar antioxidants, és a tenir en compte aquesta hortalissa.
Clar, per tant, o sigui, m'has dit, no hi ha res negatiu, com tot, no 3 quilos de carbassa cada dia, no, però, escolta, és temporada ara, hem d'aprofitar també, no?
Aprofitem la temporada, perfecte, és el millor punt de la carbassa, així que...
I també suposo que és com ens la mengem, és a dir, suposo que hi ha moltes maneres de menjar-la que ens serà millor o pitjor. El problema potser és més aquí que no en la carbassa en si, no?
Sí, és... I sí, parlant de la preparació de la carbassa, ara s'han passat pel cap els xips de carbassa, per exemple, com una opció saludable, que poden substituir, per exemple, la típica patata fregida...
Oh, i tant!
Que a veure, que està molt bé, que també que dintre d'una té saludable té el seu lloc, la patata fregida, per què no? Però bueno, si això ens estem cuidant una miqueta la línia, doncs fer els xips de carbassa al forn, per exemple, i especiats, són boníssims.
Sí.
La carbassa també és...
Carbassa i boniato, jo això ho faig sovint,
Sí, boníssim.
I remolatxa.
I remolatxa també, boníssima. Passa que el boniato sí que, estaria dintre, és amb M, ho vaig estar buscant.
És veritat, sí.
És dintre del grup dels carbohidrats, aquí ja sí que porta més proporció de carbohidrats. Però la carbassa seria molt bon substitutiu i la carbassa al forn, tal qual, sense res, i menjar de cullerades, jo no
és
hi ha
boníssima.
Un hivern que no ho faci, una tardor que no ho faci.
És boníssima, una crema de carbassa també, no? Vull dir que al
una
final...
crema de carbassa, riquíssima amb vitamina A i amb una mica de patata fas un plat completíssim.
I aquí torno també una mica el que ens dius tu sempre, que intentem cuinar el màxim possible perquè així doncs evitem ingredients que no cal que posem al cos.
Exacte, ingredients
que
no
jo
saludables.
Sé que és molt fàcil comprar el bric de crema de carbassa fet. Però
sí.
Quina complicació hi ha en fer una crema de carabassa?
Pensem-hi, o sigui, inviable. L'única complicació que puc tenir potser és partir la carbassa.
I de fet...
Però ja està, vull dir...
Te la venen fins i tot ja partida.
Sí, exacte, jo compro mitja carbassa. Sí, compro mitja carbassa i a més no és per res. Un avantatge que jo li veig a la carbassa és que pots comprar carbassa sencera quan et dura.
Molt
a la nevera
clar.
O ficadeta allà... El plat d'hortalisses i de fruita que tens a casa, moltíssim. Vull dir, no és la típica que es fa malbé en seguida i que li has de treure sortida. És que la pots tenir com un salvavides. No hi ha excuses per no menjar verdura en aquest
cas. No hi ha excuses. De fet, avui la Dara ens ha donat molts motius per menjar carabassa, amb ordre, com tot, amb sentit comú, però bé, mira, tu saps que soparé avui, no? T'ho dic ja.
O sigui, doncs mira, m'has fet entre ganes igual.
T'enviaré una foto perquè la meva crema de carabassa, esteu tots convidats un dia, és...
Bueno,
jo faig molta publicitat, sempre dic que em surt molt bé, però que és una cosa fàcil i no? Et treu de molts apuros.
Sí, és molt fàcil. L'altre dia em vaig menjar, la setmana passada, per dinar, i em fa bastant vergonya, però llevava la cuira. O sigui, estava tan bona i dic, com feia, com la trobava a faltar, perquè durant l'estiu no n'he menjat i clar, és com la trobava molt a faltar.
Doncs ja sabem, avui tots a sopa crema de carabassa, que s'esgotin les existències als mercats de la demarcació. La Dara Giré tornarà la setmana vinent, que la setmana vinent es pon, però tu treballes.
Sí, jo treballo.
Tu treballes perquè va tan ocupada ella que no, no es permet agafar-se.
Els menús no tenen... s'ha de menjar igual. No tenen de saludable... pont. En festiu o no festiu?
O no festiu. Ai, les festes que venen, ja en parlarem.
Ja en parlarem.
De moment, això és el que ha anat així el dia d'avui, la carabassa i la dieta. Dara Giné, mil gràcies. Un plaer tenir-te per aquí.
Igualment a vosaltres, abraçada.
Espai amb la col·laboració del Col·legi de Dietistes Nutricionistes de Catalunya. Herrera en Cope a Tarragona. Amb Mònica Carrasco.
Primera parada de l'agenda avui a Tarragona, 6:45 PM a la Biblioteca Pública, avui l'Hora del Conte, amb la veritable història de la Fada de les Dents, a càrrec de Maitan Teatre. A les 7:00 PM al Campus Catalunya, a la sala de vistes del campus, projecció del documental Les Mujeres Deciden, amb la presència de la seva directora, la Chiana Yago. Un documental que parla sobre la violència sexual i l'avortament clandestí a l'Equador. A Constantí, a les 6:00 PM, lectures en veu alta de dones i sobre dones, però no només amb dones. I a Reus, a 8:15 PM, a la Biblioteca Xavier Amorós, avui, Pompeu Fabra, jugada mestra. Monòleg d'Òscar Intent que unirà la llengua i l'esport, perquè en tots dos casos cal compartir normes i acceptar-les per jugar bé. L'entrada és lliure a la Biblioteca Xavier Amorós de Reus a 8:15 PM. Doncs en 2 minuts arribarem ja al punt de la una. Nosaltres sempre intentem acabar, quan hi ha temps, aquesta primera hora de programa amb una cançó, la nostra cançó del dia. I avui no podia ser una altra, perquè tal dia com avui, un 26 de novembre, fa anys, Anna Mae Bullock. No el sona, no? Doncs en fa 79. És la Tina Turner. Déu-n'hi-do la de coses de les que hem parlat en aquesta primera hora de programa, doncs encara en queden moltes més. Ara el butlletí de les notícies i després connectarem amb Cope Lleida. Ja saben, hem d'agafar la Nacional 240 com cada dilluns. Avui parlarem de civisme i de mascotes a les ciutats de Tarragona i de Lleida. Volem saber també la seva opinió. La poden fer arribar a través de Twitter, @CopeTarragona, o a través del WhatsApp 672-65-35-34, 672-65-35-34. Són d'aquells que si veuen que algú no recull doncs els excrements de la mascota, els avisa, els hi diu alguna cosa, truquen a la urbana, o vostès tenen mascota, com, si tenen mascota i la cuiden i recullen com han de recollir, què els sembla a aquells que no ho fan? Doncs vinga, en parlem de tot plegat d'aquí 5 minuts i d'això i de molt més. Després, a partir de 2:15 PM, també hem d'anar de vins. Bé, ens donarà temps a tot? Jo crec que sí, no marxin massa lluny.
Es la 1:00 PM en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Rey, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Con más de una hora de retraso ha arrancado el juicio por la salida a bolsa de Bankia. Entre los 34 consejeros y directivos que se sientan en el banquillo se encuentra Rodrigo Rato, que ha tenido que salir de prisión para acudir a este juicio. Hasta el tribunal nos vamos, Patricia Rossetti.
Jornada de cuestiones previas en la que la fiscal Carmen Launa no descarta modificar y endurecer la acusación y podría añadir al delito de estafa a cuatro directivos la acusación por falsedad contable para todos, como han hecho el resto de las acusaciones.
Cabría la posibilidad de que procediéramos a la modificación de nuestras conclusiones definitivas, considerando que los hechos relativos a los estados contables de ambas entidades en las cuentas cerradas a 31 de diciembre del año 2012 podrían ser subsumibles en un delito de falsedad contable del artículo 290 del Código Penal.
Varias defensas piden la nulidad y consideran que algunas de las acusaciones no están legitimadas.
El 93% de los atentados de la banda terrorista ETA siguen sin resolver por completo ante la falta de condena a la autoría intelectual. Lo acaba de denunciar COVITE, el colectivo de víctimas del terrorismo, que ha presentado las conclusiones del informe sobre la justicia. Juan Fernando Baño.
De un total de 362 atentados con sentencia firme, solo 24 se pueden considerar completamente resueltos. Esto es, condenados los autores intelectuales, materiales y colaboradores. La autoría intelectual, es decir, el jefe etarra que dio la orden de perpetrar el asesinato, solo se conoce en 26 casos. Consuelo Ordóñez, presidenta de COVITE.
Aquí vamos a saber que hay sentencias, pero a veces nos encontramos con que sí, hay sentencia, pero un colaborador del que les llevó en coche, el que les ocultó en un piso. Eso no es un crimen resuelto.
De asesinatos como el del profesor valenciano Miguel Broseta se conoce el autor intelectual Urrusolo Sistiaga. Urrusolo es presentado actualmente, dice Ordóñez, como ejemplo de terrorista arrepentido, pero no ha desvelado quién disparó contra Broseta.
¿Y qué más cosas están pasando, Antonio Raiz?
El humorista Dani Mateo se ha negado a declarar ante el juez. Había sido citado como investigado por un delito de odio y de ultraje a los símbolos de España tras sonarse la nariz con una bandera en La Sexta. Fue denunciado por la organización Alternativa Sindical y el juzgado de instrucción número 47 de Madrid investiga los hechos. Ante el juez, como decimos, Dani Mateo se ha negado a declarar. Este asunto está en fase de instrucción sin abandonar asuntos judiciales. Anota esta sentencia. Un juzgado de Madrid ha absuelto a dos radicales del colectivo feminista Femen que se encadenaron al altar mayor de la Catedral de la Almudena en Madrid. Estaban acusadas de un delito de odio y contra los sentimientos religiosos. El juez las absuelve porque dice lo único que hicieron fue defender una idea, la del derecho al aborto. Y la Guardia Civil ha detenido a 28 personas que integraban una red criminal dedicada al tráfico de drogas. Han desmantelado 24 puntos de venta de coca, dos laboratorios para el procesado de la droga y un taller clandestino. Los agentes han realizado 14 registros domiciliarios en las provincias de Ciudad Real, Albacete, Madrid y Jaén.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Primer día de Fernando Alonso fuera de la Fórmula 1. José Luis Corrochano.
Después de recibir el homenaje en Abu Dhabi, el primer lunes fuera de la Fórmula 1 del campeón español ha empezado en Bahrein conduciendo un Chevrolet. Es en Jazz Marina Fernando Alonso en el coche de Jimmy Johnson, campeón de la NASCAR, con el que ha intercambiado su coche de Fórmula 1. Fernando Alonso ha confirmado para el futuro su participación en las 1000 millas de Sebring, las 6 horas de Spa, las 24 horas de Le Mans y las 500 millas de Indianápolis. Si ganara en Indianápolis, conseguiría la triple corona, que consiste en ganar el Gran Premio de Fórmula 1 en Mónaco, las 24 horas de Le Mans y las 500 millas de Indianápolis, algo que solo ha conseguido hasta el momento Graham Hill.
Gracias, Corrochano. José Luis, están buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Marta.
Bueno, vais a contar hoy en El Espejo la historia de un regreso. 10 años después del estallido de una bomba que provocó la amputación de sus dos piernas, una religiosa española vuelve a su misión en el Congo.
Pues efectivamente, fue el 28 de octubre de 2008. Una bomba estalló en la misión de las hermanas de San José de Gerona, en Rubare, al este de la República Democrática del Congo. La hermana Presentación López resultó gravemente herida tuvieron que amputarle ambas piernas. La colocación de unas prótesis le ha permitido llevar una vida razonablemente normal, dado el traumatismo sufrido. Bueno, pues tras 10 años, en julio pasado, ha podido ver cumplida la esperanza de regresar al mismo lugar en el que tuvo lugar la explosión, a su misión. Desde la llegada, miles de personas han buscado a Presen para mostrarle su afecto y agradecerle el regreso tras aquel dramático adiós. La inseguridad y la violencia siguen a la orden del día, pero la comunidad, formada hoy por 8 hermanas, atiende un hospital, 2 escuelas y un centro de desarrollo. Todo lo contamos en un ratito en El Espejo.
Gracias, José Luis. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
Doncs sap que estem ja ben informats des dels serveis informatius de la cadena COPE. Passen ja aquests minuts de la una i, per tant, obrim la Nacional 240 en ple dilluns amb la Mònica Carrasco des de COPE Tarragona. Mònica, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard Álvarez. Com estàs?
Molt bé.
Bé? Dilluns, anava ganes...
Passat d'aigua, ara ja no, passat per aigua ara no, però aquest matí sí, i sí. Crec que a les comarques de Tarragona també.
També, també, déu-n'hi-do, sobretot al Tarragonès a primera hora del matí ha caigut força i estem encara amb alerta per vent. Per
la
tant,
veritat és que
precaució.
No ens queixarem aquest any de falta d'aigua.
No, la veritat és que de moment no, sembla que els pantans han recuperat, mira,
sí, sí.
Dolent per unes coses, bo per altres,
sí,
no?
Sí, 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 l'aigua és vida, de totes maneres, sí. El meteoròleg que tenim a la ràdio em va dir que estàvem per sobre de la mitjana, el qual és bo,
sí,
és bo. I si ho fa d'aquestes maneres, també. Aquelles de patac, no.
I dic una cosa, molta aigua també neteja carrers.
També, 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 també.
Que és,
també.
El, que és el nostre tema d'avui.
Sí, perquè els carrers els maltractem una mica.
Eh? Mira, sí, molt ben dit, exactament. No tothom, però hi ha
no
molta
tothom.
Gent que sí, perquè avui precisament volem centrar-nos en aquest tema de com estan els nostres carrers de nets, sobretot lligat amb el tema de les mascotes, que aquest sí. matí ho parlava amb Ricard abans de començar el directe, i tu deies, és que cada vegada hi ha més mascotes. Cada vegada en veig més pel carrer.
Jo ara t'ho he dit i no tinc l'estadística a mà, però parlaven de quantes llars tenen un animal de companyia i ha augmentat en els darrers anys i un tant per cent molt elevat són gossos.
Sí.
Ho dic perquè, clar, un gat el pots tenir a casa i no l'has de treure passejant ni res. Un gos sí.
Uh-huh.
I, clar, hi ha gent incívica, amb mascota o sense. I la gent que no sí. respecta això, doncs el carrer se'n ressent, ho dic perquè els gossos, evidentment, quan els traus a fer les seves coses,
exacte.
Per entendre'ns.
Exacte, és que aquí són els amos els que tenim,
clar.
Tenen
si el gos no en té cap
la responsabilitat.
De culpa.
Exacte.
Que a vegades diem que el gos no en té cap de culpa, el gos.
Exactament, i aquest és el tema d'avui, perquè hi ha moltes queixes en aquest sentit, no? A Lleida i a Tarragona, ara en parlarem
sí.
amb els responsables de cada ajuntament d'aquesta àrea, i també doncs, des dels ajuntaments s'empesquen diferents campanyes per educar d'una banda, però també s'ha de sancionar. La sanció és la via. Bé, ara en parlem. Amb
ara en parlem perquè, a més,
d'avui.
Crec que des de Tarragona hi ha una acció novedosa. Eh?
Sí, 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 s'ha posat en marxa fa pocs dies. Ara us l'explico. Fem
veure,
una petita aturada per la publicitat, si et sembla. Agafem aire i comencem amb
Vinga.
El tema. Va.
Las 10 de la mañana en Herrera en COPE son los fósforos y John Uriarte.
¿Qué vio usted un día haciendo algún tipo de deporte de riesgo?
John Uriarte, buenos días.
Carlos Herrera, buenos
el aperitivo
días.
Largo, si es deporte de riesgo, sí.
Vale, ¿qué vivencia tuvo usted que fuera particularmente llamativa?
Fuimos a Valencia a hacer rafting, tal, que me llevo la corriente.
Cuéntas, ¿y dónde acabó usted? En Soria.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Hola, Chiri.
¿En qué puedo ayudarte?
¿Cómo que ayudarme? Que te quiero contar que con Línea Directa tengo un gran seguro a un precio que no te lo crees. Dime algo bonito.
Llegas tarde, pero mucho, ¿eh?
Todos lo saben, Línea Directa. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Un experimento saboteado.
¿A quién puede interesarle esa tecnología? Limpia, barata y en abundancia. ¿A quién no?
Los únicos supervivientes son los únicos sospechosos.
Nos busquen la trampa.
Reacción en cadena.
Su experimento ha escapado suyo.
El sábado por la noche, Cine sin cortes, en 13.
Si piensas que estás pagando demasiado por alguno de tus seguros, sigue escuchando.
Coche, moto, hogar, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
En Fundación Repsol creemos en la energía de las personas, la energía social. Una energía que no tiene límites, que está en cada uno de nosotros y nos impulsa cada día para construir un mundo mejor. Descubre más en fundacionrepsol.com. Fundación Repsol, energía social.
Doncs apa, Mònica, que ara sí que ja anem directes cap a la feina, per entendre'ns.
Sí, sí,
entrem
ja
en matèria.
De ple, ens hi posem de ple,
sí.
Ja.
A veure, presenta'm.
Et presento. Mira, avui ens acompanya des de les comarques de Tarragona. Tenim a l'altra banda del telèfon a la Ivana Martínez, ella és consellera de Sostenibilitat i Medi Ambient de l'Ajuntament de Tarragona. Ivana, bon dia.
Hola, bon dia.
Gràcies,
bon dia, Ivana,
per acompanyar-nos.
I a Lleida està amb nosaltres el regidor d'Hàbitat Rural, Hàbitat Rural i Sostenibilitat, el Joan Queralt. Joan, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Anem a fer la pregunta habitual, Mònica, va.
Sí, va, la faig jo. Us coneixeu, Ivana, Joan?
Pues no, no tinc el plaer de conèixer-la.
No, la veritat és que no ens coneix. Segur que hem coincidit en algun lloc, però no ens coneixem.
Bueno. Doncs mira, avui es posem en comú, no?, les activitats, el que fa cada ajuntament en aquest sentit, en aquest tema del que parlàvem a l'inici, del civisme, de les mascotes, la neteja dels carrers. No sé, d'entrada m'agradaria que féssim una radiografia, no, Ricard? Que cadascú ens faci una radiografia de la situació a la ciutat. És a dir, és un problema greu per vosaltres, per cada ajuntament, en aquest cas, el tema de l'incivisme relacionat amb els animals de companyia, amb les mascotes al carrer. Ivana, a Tarragona, quina és la situació?
Doncs sí que és un problema. És un problema d'incivisme en general. Tenim una problemàtica latent a la ciutat, però també tenim un problema en especial amb els animals de companyia, no amb ells, sinó amb els seus amos, que no fan el que han de fer i les seves obligacions no les compleixen.
Clar, sí, això ho dèiem ara, Ricard, sí. Abans de la publicitat, no són els animals, són els propietaris.
No. No, i a més dèiem que els carrers pobres, aviam, si els humanitzem estan maltractats.
Sí.
Joan, a Lleida com ho tenim, això?
Bé, a Lleida depèn molt de l'entorn, depèn molt de l'entorn. Hi ha llocs que estan nets, hi ha alguns carrers que, perquè això és una cosa que l'he detectat passejant per la ciutat, no hi ha alguna zona que no hi ha, que no existeix aquest problema, però en canvi hi ha d'altres carrers que realment és un problema greu. És un problema greu. No solament hi ha les dejeccions, sinó les olors dels pipís i totes aquestes
Clar.
coses, no?
Mira, ara ha donat el clau el Joan, perquè de fet el que ens va donar l'excusa per tractar aquest tema, que ja ho havíem comentat altres vegades, és la campanya que té en marxa ara l'Ajuntament de Tarragona, dins la campanya Comptem amb tu, que té diverses fases, ara està centrada precisament en això, en els orins dels animals al carrer, no? Ivana, explica'ns una mica en què consisteix la fase d'aquesta campanya en la que esteu ara.
Doncs, bueno, tot això va néixer d'unes campanyes, com bé deies, no?, de diferents d'incivisme. L'any passat vam tractar els excrements, però sí que és veritat que vam notar que havien cada vegada menys i que no era la gran problemàtica de la ciutat, sinó la gran problemàtica de la ciutat són els orins, i que tu vas passejant per tota la ciutat i te trobes tacada, voreres, mobiliari urbà, façanes d'edificis. Llavors ens vam sentar i a nivell tècnic i polític vam decidir que teníem que fer alguna cosa. I llavors vam decidir crear aquesta campanya de Comptem amb tu, on donem la responsabilitat als amos, com deia abans, i els donem també a l'abast unes ampolletes perquè puguin portar aigua dintre d'elles i netejar els orins dels seus gossos quan fan pipi pel carrer.
Mm-hmm.
També vam fer l'ordenança ja ho diu, que és obligatori si no es multarà les persones que no netegin els orins dels seus gossos.
Clar, és que aquí, no sé si això, no sé la situació a Lleida, ens ho explica Joan, però clar, jo crec que sí que tenim com a més interioritat, no tothom, però més interioritat, que s'ha de recollir la caca de la mascota.
Que ha costat, eh?
Que ha costat, i encara no està del tot, no? Però el tema dels orins, és veritat que, clar, façanes, bancs, no? Això, no ningú neteja. Jo no he vist mai ningú netejar-ho.
No, com que és líquid, ens pensem que no passa res, però un brut igual.
Exacte. Exacte, mira, nosaltres aquí a l'ordenança recull l'obligatorietat de la recollida de les deposicions, però aleshores també prohibeix les miccions dels animals en façanes dels edificis, però simplement prohibeix les miccions, però no, en aquest moment no tenim cap mesura que encara que no sigui una façana, si un gosset o un animal fa pipí a la cera, és el que diem, el fet que sigui líquid, no, això no vol dir perquè que sigui innocuo, perquè clar, això, sobretot després a Tarragona, que teniu una climatologia a nivell de calor més favorable que nosaltres, pues clar, això fa moltes olors. Jo, a més, és que aquest és un tema que me'n vaig donar compte aquest estiu, perquè vaig estar a la ciutat d'Almeria. La ciutat d'Almeria és una ciutat de costa, mar, similar a la que com podria ser Tarragona, i on hi ha també una gran passió pel fet de tenir mascotes, no? I em va sorprendre perquè tothom que passejava el seu gos anava amb una ampolla d'aigua, fins i tot allí és obligatori que aquesta aigua sigui aigua amb lleixiu.
Ah, caram.
I la gent, quan havia les miccions d'algun animal d'aquests, veies que amb la mateixa ampolla netejava o tirava aigua allà on havia fet pipí l'animal, no?
Suposo que tot és qüestió d'hàbit, també.
Clar.
Bueno, pues, de la mateixa manera que tu, quan surts a passejar el gosset, portes una... saps que has de portar...
Clar, però vull dir que fa uns anys no portaves una bosseta ni res. Això és un hàbit que hem aconseguit implantar.
Exacte.
És educació.
Doncs el tema de l'ampolla suposo que serà el mateix.
Sí, bueno, a mi la iniciativa em sembla perfecta, i això que esteu fent vosaltres, i damunt, per institucionalitzar-ho, donar-li una ampolla que sigui un envàs igual per tothom i que tothom el vagi a buscar, pues ja implica que hi ha un cert compromís per fer-lo anar. I em sembla perfecte. Me sembla una iniciativa per importar-li, per copiar-li des del propi Ajuntament de Lleida.
Clar, mira, Ivana, us heu de reunir, veus? Ara ja us heu de trobar.
Sí.
Perquè, clar, això fa uns dies que està en marxa, no sé com ho ha rebut la gent, Ivana, perquè a banda de repartir aquestes ampolles i fer uns díptics, hi ha agents cívics, diguéssim, que han anat a informar la gent sobre el terreny. Com l'ha rebut fins ara els ciutadans de Tarragona?
Doncs la veritat, molt bé. És a dir, és el que estàvem parlant fins ara, no? És donar aquest pas més endavant, on dic, molt bé, ara ja tenim molt assumit que hem de portar la bosseta, que me fa vergonya no agafar l'excrement del meu gos, hem d'arribar al punt que em faci vergonya que el meu gos faci pipí i jo no li tiri una miqueta d'aigua. Nosaltres no obliguem que sigui lleixiu, perquè des de l'empresa de neteja ens han dit que millor només aigua, així que deixem que cadascú faci una mica el que vulgui. I la gent l'ha agafat molt bé, la gent està contenta. Jo pensava que, bueno, que hauria gent reticent. No, la gent te diu, ostres, no ho havia pensat mai. I això jo crec que és clau, no? Gent que potser no és que no ho faci perquè no vulgui, sinó perquè no ho havia pensat i ara ja té aquesta opció i des de l'Ajuntament els enviem a casa, els que tenen el gos censat, i vas a buscar l'Ajuntament. I aquests nois i noies que passen pels barris i la ciutat centre a explicar la campanya, aprofitem per recordar que és obligatori censar i portar el xip.
Exacte, això, això a Lleida suposo que és igual, no, Joan?
Exacte, sí, a Lleida també. A Lleida també és igual. Clar. A Lleida també és igual.
A tot això, Mònica, anem a recordar que està provadíssim que és beneficiós tenir un animal de companyia a casa, és a dir, no anem ara a assenyalar, en aquest cas els gossos, però vull dir gossos, gats, ocells, etc., que és beneficiós per la salut i per l'estabilitat psicològica de molta gent tenir un animal de companyia. Per tant, això totalment d'acord tothom.
Sí, però això té responsabilitats.
Correcte. Els has de tenir bé, és a dir, un gos no està dissenyat, per entendre'ns. Ara potser és molt tècnic el que dic, per estar tancat dins d'una casa, per entendre'ns. Per tant, ha de sortir 4 vegades al dia. Se l'ha de portar al veterinari, se l'ha de marcar amb un xip, se li ha de mirar el tema de vacunes. Si surt a passejar, doncs ens hem de fer càrrec l'amo, no l'animal, del tema de les deposicions i tot plegat.
Perdona, però és una mica per on van les nostres campanyes sempre, no? De corresponsabilitat i de que si jo tinc un gos, el 90% de les persones que tenen gos, el 98%, tenen molt a dintre el cap que li has de posar de menjar, ningú se li passa pel cap que aquest gos no mengi. També ha d'estar dintre de mi és, ha de menjar, l'he de portar al veterinari, he de recollir les cartes, he de netejar els pipis i he de portar el xipi lligat. És a dir, volem que ja sigui dintre de l'ésser humà que ja portem aquest xip nosaltres, que és la nostra obligació.
Clar.
És el que volem.
Forma part d'aquesta educació, no sé si, per exemple, a Tarragona, si no tinc malament les dades, hi ha prop de 4.500 animals al cens, no? La majoria són gossos, evidentment. Creieu que és la majoria de gent, per exemple, amb el tema del cens, ja ho tenim interioritzat, això, o encara hi ha molta feina fent amb això?
Hi ha moltíssima. Suposo que al meu company de Lleida li passarà igual.
Sí.
Nosaltres creiem que només ara per alta, un dels barris de la ciutat, ja deuen haver 4.000 gossos. És poquíssima quantitat d'animals, però fins ara a Tarragona no era obligatori. Llavors, ara volem incentivar que la gent ho faci.
Clar. Quina és la situació a Lleida, Joan, en això?
Bé, ara estava esperant la xifra de gossos sensats. Jo suposo que la problemàtica que teniu a Tarragona també la tenim nosaltres.
És extrapolable, correcte.
Sí, hi ha molta gent. Sí que és cert que l'obligatorietat amb els gossos de races potencialment perilloses, aquest sí que és obligatori censar-los. Aquest sí que en un principi, inicialment, tots els gossos que tenen aquesta tipologia de raça estan censats, però els altres estic convençut que queda molta feina per fer. Jo volia comentar una cosa. Quan dius que aquesta campanya està molt ben rebuda per la resta, jo estic content perquè la majoria de les persones que tenen un animal de companyia, tenen una mascota, tenen un gos gras, petit, com sigui, són molt cuidadosos i molt respectuosos perquè se'ls estimen, els cuiden, els vellen per amb ells, i a més el fet de vellar per amb ells també implica el respecte aquest per l'entorn, per allí on passeja aquest animal, limpien les caques, fan totes aquestes coses. El problema el tenim amb les persones que són capaces de treure un gos, que aquell gos faigui les seves necessitats a fora al carrer i no arroplegui, aquest és el problema. Aquests són els que s'ha de fer incidència, perquè aquestes són les persones que fan malbar molts cops a la majoria de la gent que tenen mascotes, que les cuiden, que vellen pel seu benestar i perquè no embrutin i perquè puguin conviure perfectament amb les persones, i els que fan malbé molts cops aquestes convivències són aquestes persones que són amb un comportament incívic, són els que embruten, que no arropleguen res, i aquí és on hem de mirar de fer una miqueta d'incidència. A mi, jo sempre ho dic, a mi no m'agrada castigar, no? M'agrada més premiar que no pas castigar, però arriba un moment que s'ha de prendre algunes mesures correctores sobre aquests comportaments.
Clar. Mira, Ricard, el Joan ha obert un meló que sí. Tu us ho volíem preguntar, de fet, perquè fins ara hem parlat molt d'educació, no? De campanyes, de civisme, i és veritat que la majoria de gent, per sort, doncs, té cura, no? Dels carrers, els que tenen animals, però, i els que no? La sanció és l'única via, perquè les sancions s'imposen, també, per no recollir, no? Suposo, no sé, Joan, a Lleida, com
sí, està el sí, tema sí, de sancions? Sí, sí, està tipificat, són infraccions de caràcter lleu, que les sancions poden arribar fins a 4, són sancions de tipus pecuniari, o de diners, multes de diners, que poden arribar fins a 450 euros. Però la veritat és que, Mònica, se'n fica molt poques d'aquestes sancions, perquè és molt complicat, perquè, de fet, la presència d'una autoritat, doncs si una persona veu que el seu animal fa això davant de la presència de l'autoritat, agafarà i recollirà tot això. El problema, no el problema, que tampoc és així, que ha de ser així, no? La gent treuen a passejar els seus animals doncs, de cara al vespre, i en aquella hora, doncs, bueno, la ciutat de Lleida doncs, és molt gran, igual que la de Tarragona o qualsevol altra, clar. I és molt difícil tenir la gent vigilant tot això.
De totes maneres, Mònica, ara explica'm en una.
Sí, ara us l'explico, però primer, Ivana, a Tarragona se'n posen moltes de sancions per aquesta qüestió?
A veure, nosaltres intentem posar poques, intentem, perquè volem treballar molt l'educació, perquè sempre ho dic i ho diré, nosaltres no volem recaptar diners amb això, volem una ciutat millor, molt més neta i molt més educada. Vam posar, sobretot ara no hem posat el tema dels sorins, ja vam avisar que a partir d'ara es començaria a madurar sobre aquest tema, hem donat com aquest temps ara de formació, d'explicació i d'educació, i vam posar, com vam posar bastantes, vam fer la campanya dels excrements, que fins i tot vaig sortir a la revista el jueves, perquè no se va ocórrer una altra cosa que contractar a inspectors privats.
Sí, t'ho volia preguntar, perquè
aquí anàvem,
va ser molt cridaner, no, és veritat, va ser molt cridaner el titular, Tarragona contracta detectius privats, no, per això, però realment heu posat, obert més d'una trentena d'expedients arran d'aquesta campanya.
Clar, és a dir, jo i molta gent me va criticar, ens va criticar, no, com se us ocorreix. Si igual van ser 15 dies, que la gent al·lucina, només es parlava d'això, la gent tenia por, i és molt trist tenir que fer així, però vam cridar l'atenció, que és al final el que volíem, nosaltres no volem ficar 30 multes, jo vull recollir 30 excrements menys, perquè al final els diners que no gastem en netejar els podrem gastar en una altra cosa. I és el que ha de calar la gent, i la veritat és que va funcionar molt bé, és així de trist, no?
De totes maneres, Ivana, igual que a Lleida, a Tarragona i a totes les ciutats, a tot arreu, sempre hi ha la persona aquella amb cara dura que ho fa conscientment i que ho fa malament i que et diu, escolta, a mi no em vinguis amb històries, que jo ja pago els meus impostos i que ho netegin i aquestes històries.
Sí, no?
Aquesta clar, és la...
El tema de l'investigador privat, per entendre'ns, home, si aconsegueixes frenar una persona d'aquestes, ja va bé, eh?
Sí, perquè és el que dèiem, sempre hi ha el que... passo de tot i damunt si me dius algú et contesto.
És que jo ho he viscut, sí, això, sí, jo també. En primera persona, i llavors ho he vist amb gent gran i amb gent jove, vull dir, no té edat, sí. Això. Escolta, jo pago els meus impostos, ja, i què té que veure això? Vull dir, exactament, què té que veure amb brutar el carrer? Vull dir, no hi ha res que em faci més
fàstic és trepitjar una història d'aquestes. Vull dir, és una cosa que no, vull dir que no, que la odio i dius, escolta, que els nens petits van a quatre grapes pel carrer. Ens agrada o no, acaben ficant les mans a terra i escolta, és que no sé, jo m'ho miro així i és de caixó, no?, que s'hagi de recollir tot, però...
És un tema de consciència.
Clar, us volia dir, el tema dels pipicans, per entendre'ns, aquestes instal·lacions que teòricament han d'anar a les... van a les ciutats, sí. Això és una solució de present, de futur?
Aviam, no tot... Jo entenc que tot, que això va funcionar una miqueta de la configuració de cada ciutat. Lleida, ja saps que Lleida està envoltada d'horta, i hi ha molts, o sigui, tenim un periurbà molt, molt rural, de sort no urbanitzable, i ens permet fer aquest tipus d'instal·lacions. De totes maneres, Ricard, als pipicans també s'ha de replegar les dejeccions dels gossos.
Correcte.
Lo que sí que és una àrea habilitada perquè els gossos puguin córrer... Tu, evidentment, tu has de portar un gos lligat. Sempre l'has de portar lligat per ciutat. El que passa és que en aquestes àrees de pipicans solen ser àrees tancades on pots deixar el gos lliure, que pot córrer, pot jugar, pot fer tot això, i a part aprofiten per fer pipí, per fer les seves caques i per fer les seves coses. No? Llavors això tu has de replegar igual. Home, és una àrea d'esbarjo per gossos. És una bona solució. Si la configuració de la teva ciutat t'ho permet, pues no és un mal.
No, clar, no, perquè això ocupa un lloc.
Home, evidentment.
Ivana, no sé si a Tarragona...
Nosaltres tenim 13 pipicans a Tarragona.
Sí,
quin és el problema? Jo vull un pipicant, però no el vull sota de casa meva.
Ja. Ah, clar.
I Tarragona és una ciutat molt urbana, al contrari de... com deia el company de Lleida, no, que estem tots els voltants, nosaltres no. És molt complicat. I, bueno, els tenim, però no dintre del centre de ciutat tenim 3 només. La resta estan al voltant i que la gent li sembla insuficient. Però és molt difícil trobar un espai adequat gran perquè un gos pugui córrer. I, a més, ens trobem que molta gent no recull els pipicans.
Clar, que també s'ha de recollir. És que aquest és un tema.
Clar.
Perquè hi ha gent que té animals que diu, no, jo el pipicant no hi vaig perquè, clar, està tan brut.
Clar. Aquesta és l'altra.
Bueno, és que el Joan l'ha definit perfectament, és una zona d'esbarjo de gossos, no de barra lliure escolta, deixeu tot per aquí, no? És veritat, hi ha una problemàtica que ha encetat la Ivana, que evidentment ens queda un minut i no la tractarem avui, però és veritat, a les ciutats la majoria, i aquí ja ho dic en primera persona, potser no d'això però d'altres coses, volem moltes solucions però no volem al nostre carrer ni a sota de casa nostra.
És veritat.
Això passa en molts llocs i en moltes situacions.
Passa amb instal·lacions esportives, passa amb pipicants i passa amb mil coses més, amb zones de càrrega i descàrrega, si vols.
Sí.
Si voleu, un dia parlem de contenidors.
Sí, exacte, és una altra també. Exacte.
Sí. Molt bé.
Escolta, us agraïm molt que hàgiu vingut aquests minuts a passar per aquí pel programa per parlar d'això. Mira, si hem aconseguit que algú escolti i digui, doncs tens raó, mira, això hauria de recollir, ja serveix d'alguna cosa aquest programa d'avui.
Jo el que farem és, us tornarem a trucar d'aquí uns mesos i us tornarem a preguntar si us coneixeu.
Això mateix.
Molt bé.
A veure si ja heu posat remei, eh? Escolta, que amb nosaltres ha estat a Lleida el regidor d'Hàbitat Rural i Sostenibilitat de l'Ajuntament de Lleida, el Joan Queralt. Joan, gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies. I la Ivana Martínez, consellera de Sostenibilitat i Medi Ambient de Tarragona. Un plaer tenir-te per aquí.
Gràcies, un plaer per mi.
Ricard,
bueno, Mònica,
tanquem la paradeta tu i jo.
Sí, marxo amb bona cara, veig que són optimistes, sí, i que hi estan treballant i que estan buscant maneres, sí, sí, perquè la cosa pugui funcionar millor.
Ara falta que la ciutadania col·labori, eh?
Sí, clar, això és clau.
És cosa de tots.
Fins demà, Mònica.
Adéu. En minut i mig, una mica menys, arribarem al punt de 2:15. Nosaltres hi arribarem escoltant uns consells publicitaris i d'aquí 2 minuts ens n'anem de vins al programa. Avui fins al Masroig.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Te han denegado la invalidez? Curto López, abogados. Te lo repito, ¿te han denegado la invalidez? Curto López, abogados.
Curto López, abogados. Especialistas en invalideces, accidentes de trabajo, accidentes de tráfico, negligencias médicas y todo tipo de daños y perjuicios. Curto López, abogados. Infórmese, primera consulta gratuita. Curto López, abogados. En calle Mosén Ritori Faus 27, esquina Marqués de Montoliu, Tarragona. Teléfono 977-223522. Curto López, abogados.
En Berti te hacemos un 30% de descuento en tu seguro de hogar. Y eso no lo hace todo el mundo. ¿Acaso el repartidor de pizza te hace un 30% de descuento porque vives cerca? Entra en berti.es y disfruta de un 30% de descuento en tu seguro de hogar. Berti, el seguro más que perfecto.
Cariño, tenemos que ponernos una alarma ya.
Que sí, sí, ya lo hablamos. Pero primero vamos a terminar de mudarnos, ¿no? ¿Ha pasado algo?
Pues que han robado a la vecina de enfrente y no tenía alarma.
¿En serio? ¿Nos mudamos a este barrio que en teoría es mejor y sigue habiendo robos?
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Nuestras deportistas son pura energía. Por eso en Iberdrola les propusimos un trato. Vosotras seguís haciendo historia y nosotros cuidamos del terreno de juego.
Iberdrola, un líder mundial en energías renovables e impulsando la igualdad a través del deporte. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Si te has quedado con más ganas de Herrera en COPE, entra ya en cope.es. Con un solo clic, estás conectado a Carlos Herrera.
Migdia a COPE. COPE Tarragona Reus, 93.5. I COPE Terres de l'Ebre, 98.0 FM.
Vermuts Miró t'ofereix Anem de Vins.
És hora d'anar de vins al programa, com fem cada setmana. Seguim, ja saben, la recomanació dels experts i de les expertes que van passant per aquí. La setmana passada ens acompanyà l'Enric del celler Rosa Maria Torres i això és el que ens deia.
Pues mira, ja que parlàvem de vins novells, doncs jo com a pioner del vi novell, que hi ha gent que ens ha ajudat i hem compartit moltes coses, pues seria el celler Marroig del Montsant, doncs que crec que és un bon aliat.
És un bon aliat, doncs ara ho descobrirem. Anem cap al Priorat per saber més de la manera de fer dels vins del celler Marroig. En parlem avui amb l'Eulàlia Roca, la cap d'exportacions del celler. Eulàlia, bon dia i gràcies.
Hola, bon dia.
Un plaer tenir-te per aquí. Escolta, paraules màgiques que ha dit l'Enric, no? Vi novell, perquè quan us vaig trucar tu també em vas dir, ostres, sí, és un moment importantíssim per nosaltres ara mateix al celler, per aquest vi novell, precisament.
Doncs sí, perquè justament fa una setmaneta que el van presentar. Penseu que aquest any l'haverem anat més tard, quasi tothom ha començat uns 15 dies més tard, així que la setmana passada vam poder treure nosaltres i altres cellers amb els que col·laborem també amb la promoció del vi novell a Catalunya, doncs vam poder treure el que fa 3 setmanes era raïm. Encara.
Clar. Expliquem a la gent una mica més a fons, si et sembla, ara anirem als altres productes del celler, que són moltíssims, sí, no ens donarà temps a tots, no. ja ho avanço, però bueno, intentarem destacar-ne alguns, perquè amb l'Enric ja en vam parlar una mica, no?, de la feina que es va fer fa no gaires anys per recuperar aquest vi novell, que al final és tradició pura i dura de les nostres comarques, no? Com va començar tot plegat? Vosaltres hi vau tenir força a veure, no?
Sí, nosaltres vam ser un dels cellers pioners en recuperar aquesta tradició, i això va ser una mica per casualitat. Mira, jo no estava al celler quan... Jo ja fa uns 7-8 anys que treballo al celler i va ser just abans que es va pensar en la possibilitat de recuperar aquesta tradició, no? Va ser una mica casualitat, doncs buscant noves maneres de promocionar el vi a Catalunya i, per suposat, la nostra marca. I bueno, es va pensar, ostres, pues, tenim una cosa molt maca que forma part de la nostra cultura, de la nostra tradició, que abans es feia molt als pobles... Cada novembre es feia una festa per celebrar que havia arribat el nou vi i vam dir, pues, per què no recuperem això, no? I nosaltres ja fa 9 anys que traiem un vi novell etiquetat com a tal, com a vi novell.
Què fa diferent? No és un vi qualsevol, no és un vi més per vosaltres ni per cap celler que el faci, no? Per què? Què té d'especial?
Bueno, el que té d'especial és que és això, no? Que fa 3 setmanes que era raïm, no? Que és un vi, que és el primer vi que tenim tenim de l'anyada.
D'aquest any, sí.
Sí, i és el vi que expressa millor el que és la fruita, no?, del raïm. Són vins lleugers, molt agradables de beure, fàcils de beure, que et recorden en aquesta fruita que feia poc que estava al cep, no?
Per tant, seria un bon vi, diguéssim, per ajudar-nos a reconèixer bé aquestes varietats de cada zona, no? Seria una bona manera, una bona,
sí,
no?
Sí,
per identificar, perquè aquí sempre diem, no és que n'hagis de saber moltíssim de vins, has d'aprendre a identificar el que t'agrada, no? I identificar les varietats. I doncs mira, ostres, aquesta garnatxa o aquesta, no?
Sí, bueno, cada vi, no, hi ha diversos cellers, no?, que en fan, i cada celler fa de les seves varietats. Nosaltres el fem de la garnatxa i carinyena, que són les varietats autòctones de Montsant, i sí, és un vi que t'ajuda a apropar al món del vi, i també per aquell que no beu regularment vi, és un vi que et permet introduir en aquest món. Són vins més fàcils d'entendre, molt agradables, molt llaminers. A nosaltres ens agrada dir això, que són molt llaminers i que combinen, no són vins que, pues, que sempre diem, no?, que busquem la complexitat, l'estructura, no, aquí no busquem, no, busquem un vi bo, fàcil de beure, que puguis beure sol o acompanyat d'unes tapes o d'un pa amb tomàquet o amb porc, que nosaltres sempre diem que...
Home, clar, vell, es fa per Sant Martí, va, no?
Exacte, molt bé, mata el porc i enceta el vi. Doncs aquesta és el que recomanem, no?
Jo tinc la sensació, no t'ha estat el vostre, però pel que llegeixo sobre el vi novell, que és un vi com una mica més, no sé si gamberro seria la paraula, però més directe, més fresc, i això també es veu en la imatge, no? Si busquen a www.cellemarroig.com, que allà tenen tota la informació, o a vinovell.cat també, sí. Veuran la imatge, no? També és com a més fresca, més jove, no?
Nosaltres és amb l'únic vi que ens permetem canviar l'etiqueta cada any.
Sí.
Val? És una mica com pel col·leccionista, no?, que li agrada tindre aquesta etiqueta. Quasi sempre, no tots els anys, però quasi sempre va relacionada amb el porc. És el vi amb el que ens permetem fer una etiqueta divertida, desenfadada, una etiqueta gamberra, com dius tu, popular, perquè és això, és un vi que està a l'abast de qualsevol i el pot veure tothom perquè és boníssim.
Té una durada més curta, és a dir, l'hem de veure en un temps molt concret aquest vi o aguante?
No, en principi no. Nosaltres recomanem veure'l durant el següent any, vull dir, el pots veure durant tot l'any. Sí, exacte. Molta gent quan pensa en vi novell pensa en els Beaujolais Nouveaux de França, que són uns vins que tenen curta durada, no? Aquí no, però per què? Perquè les varietats que utilitzem, la garnatxa i la carinyena, doncs són varietats estructurades, que tenen molta fruita i cos, llavors ens permeten que aquest vi, tu ara està perfecte per beure, però tu te'l puguis beure durant tot l'any. Inclús si ara agafes una botella del de l'any passat, està boníssim. Vull dir que no... Se'l podeu beure durant tot l'any perfectament.
Clar. Quina tirada en feu? Quantes ampolles en feu de vi novell?
10.000 ampolles.
10. És una... No és tant, eh?
Sí, no. És una... Ja ho fem expressament. És una producció limitada i quan s'acaba, s'ha acabat. I el bonic d'això és que quan s'acaba, doncs, la gent ha d'esperar a que tinguem la nova anyada per tornar-la a tastar.
Déu-n'hi-do la festa que vau muntar el celler Marroig per celebrar l'arribada d'aquest vi novell, no?, amb el Joan Reig de Padrí, i una afluència de gent enorme, cada any més, no?, aquest any a més llegia que estàveu contents perquè també vau veure molta gent jove, no?, que s'interessava per això.
Doncs mira, el canvi va ser perquè cada any fèiem la festa al migdia, ¿vale? Era una festa com a vermut, dinar, i sí que venia molta assistència tant del poble com de gent del voltant, inclús de Barcelona, això. El que passa que aquest any volíem enfocar-ho d'una manera diferent i va ser el primer any que vam apostar per fer-ho a la nit, tot i ser novembre i tot i tenint el risc de que fes fred. I la veritat va anar molt bé. Al fer-ho de cara a la nit, vam començar sobre les 7 de la tarda, llavors va fer que tinguéssim una assistència més massiva i més de públic jove, que és el que ens interessa, no?
Sí,
sense menysprear la resta, però sí que aquests joves que comencen, que els agrada el món, que comencen a saber sobre el món del vi, i que ja t'he dit abans que el vi novell és un bon punt de partida.
És una bona porta d'entrada, no? Ara, pregunta important, perquè la gent dirà, jo el vull tastar, aquest vi novell del celler Marroig, evidentment el podem comprar directament al celler, no sé si fora del celler també.
Sí. Aquí, a la demarcació de Tarragona, qualsevol vinoteca d'aquí Tarragona, que n'hi ha unes quantes, doncs en principi no hi ha problema perquè el trobin.
Doncs busquin. No hi ha gaire cellers que facin aquest vi novells, sou 7, 8, no?
Sí,
a tot Catalunya, eh?
Sí, sí, nosaltres quan vam començar érem sols, després es va animar algun celler més i ara, per sort, bueno, cada any, ara que també fem la festa conjunta, que la fem a Barcelona, que va ser el mateix dissabte passat, sí, també, pues fa que més cellers s'apuntin, no?, a etiquetar un vi novell com a tal, perquè abans es deien, ah, sí, sí, tothom té vi novell, però clar, és el vi jove de la nova anyada, però etiquetat com a vi novell sí que és veritat que encara són poquets, però esperem que cada any s'apuntin més i poder, pues, que poder fer que el vi novell sigui, pues, un vi de referència a tota Catalunya.
Clar,
no?
Clar. El del celler Marroig és Garnatxa i Carinyena, uh-huh, que són una mica les varietats típiques, no? Sí. I més emblemàtiques vostres, varietats que feu servir per molts altres vins, sí, però bé, aquest és interessant tastar-lo, eh? Aquest, uh-huh, vi novell. Busquin celler Marroig, el vi novell, això és, acaba d'arribar, a més, a les botigues i al celler, o sigui que sí, encara n'hi ha, encara n'hi ha, som a temps, eh? No, uh-huh, no s'esperin gaire, si el volen tastar. Et deia jo que no tindrem temps d'anar vi per vi, com fem de vegades amb alguns cellers, perquè la veritat és que són molts, no? El, sí, ventall, la família del celler Marroig és molt gran, però com no ha de ser gran, amb més de 100 anys d'història, no?
I tant, sí, 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 101 anys, 101 anys. L'any passat vam celebrar el centenari, cosa que ens va poder alegrar molt i formar-ne part, i sí, bueno, és un celler amb molta història, el Marroig és un poble molt petit, de 500 habitants, i tothom es dedica a això, totes les famílies estan involucrades, no?, amb el celler, i per nosaltres és el nostre mode de vida, no hi ha, clar, més, no? Llavors, el que intentem, bueno, ja has dit, hi ha un ventall ample de productes, però bueno, el que intentem és aportar aquest mode de vida, donar a conèixer la gran qualitat dels vins que es fan a la nostra zona arreu del món, tant aquí a Catalunya com arreu del món.
Mm-hmm. Ara m'explicaràs on se'n van els vins del celler Marroig, perquè viatgen i moltíssim. A mi m'agradaria, ja que no podem a tots, però per cert, el web fantàstic que tenen el celler Marroig, que allà ho teniu tot, els poden trobar. A mi m'agradaria que m'entris un de cada. Mira, ara et faré triar. Això ja sé que és complicat, eh? És com triar entre fills. Però, va, un negre, un blanc i un rosat, no? Triem així per destacar-los una mica.
Ai, el negre el tinc clar.
Bé, ah, molt bé, doncs vinga, comencem pel negre.
Sí, perquè el negre, que quasi tothom que coneix celler Marroig coneix les Sors, sí, Vinyes Velles. És un clàssic del celler i jo crec que és un dels vins, o si no el vi, que representa millor el caràcter de Marroig i també de Montsant. És un vi que principalment és carinyena. Nosaltres, com t'he dit abans, treballem amb garnatxes i carinyenes, però sí que la carinyena és la varietat que ens diferencia de la resta de cellers de Montsant i és la nostra millor varietat. Nosaltres estem a la zona sud-oest de Montsant i és una de les zones més càlides i la carinyena és la varietat que madura millor, no? Uh-huh. Llavors és un vi principalment de carinyena amb una mica de garnatxa i d'aquestes vinyes velles d'entre 60 i 100 anys, que són el nostre principal tresor,
clar,
no? I és un vi que busca això, caràcter, complexitat, aquesta fruita madura, amb notes especiades. Bueno, és un vi que jo crec que qualsevol que el begui podrà... vull dir, estar al Montsant, no? Veure...
Transportar-se,
sí,
no?
Transportar-se allí, exacte.
Les Sors, eh? Apuntin, les Sors vinyes velles. Sí. A més, m'has dit vinyes d'entre 60 i 100 anys, alguna vinya que es va plantar quan estaven construïts el celler, no? Que és centenari.
Sí, sí, bueno, són vinyes postfiloxèriques, vull dir, va haver la filoxera, just, encara conservem algunes que es van plantar justament després, no? Que va ser quan el priorat es va despoblar molt en aquella època, per culpa de la filoxera, i llavors pues, no es va anar replantant, intentant tornar a aixecar la vida allà, i va ser quan també van fundar el celler. Sí, sí.
Vinga, doncs m'has triat el negre, m'has dit que ho tenies molt clar. No sé si amb el blanc et costa una mica més triar.
Bueno, no, les Sors blanc també. Les Sors blanc, sí, les Sors blanc seria el clàssic blanc també de Montsant, un vi de 100% garnatxa blanca, que és la nostra varietat autòctona també allí, i també de vinya vella, que sobre uns 50 anys, que això és difícil trobar-ho, sí, perquè abans, malauradament, els pagesos estaven més ben pagats pel raïm negre que pel raïm blanc, i la majoria el raïm blanc ni el plantava o simplement l'arrencava i plantava raïm negre, però per sort hi va haver alguns pagesos que, sigui per consum propi o per fer el vinet a casa, pues va conservar aquestes vinyes, I aquestes vinyes són les que ens serveixen per fer les Horts Blanques, un vi molt, molt elegant, un vi amb cos, estructurat, perfecte per prendre juntament amb menjar. I bueno, per mi seria un blanc també molt representatiu de Marroig i de Montsant.
Vagin prenent nota, perquè jo sé que hi ha gent que ja està amb el xip, Eulàlia, dels menús nadalencs, no? I aquí també és important que, no, a la taula el menjar és important, per tant, amb què ho acompanyem. Per tant, aquí jo vaig donant idees cada setmana, sí. Perquè anem abans de que arribi, que no ens agafi el toro, i ens posem a les dates de Nadal, vagin apuntant els vins per tastar-los. Rosat també té versió Les Sorts, no sé si serà
sí.
El que triaràs.
Bueno, sí, bueno, sí, però també el sol a fred blanc, rosat, perdona, també és bo. Vull dir, és que amb rosat sí que és la part petita de la nostra producció, també perquè són vins que no tenen tanta demanda com els blancs i els negres, però sí, el sol rosat també és un gran vi, és fet de garnatxa negre 100%, i bueno, són vins rosats ja, si mireu a la web, o bueno, si en trobeu algun a la botiga, veureu que tenen colors una miqueta més pàl·lids, ara s'està buscant aquests rosadets més delicats, més pàl·lids, i bueno, amb el rosat el que busquem és que siguin vins molt agradables, frescos, afruitats, i bueno, les Sorts, la particularitat que té és que en boca és una miqueta més, té una miqueta més de cos, no? Que és un rosat que està pensat també per acompanyar amb una mica de menjar.
Aquí coincidiu la majoria de cellers que passeu per aquí, per no dir tots, no? que el rosat ens costa molt, no sé si tu que a més ets la responsable de les exportacions, és una cosa generalitzada o és aquí a casa nostra que ens costa?
Bueno, aquí a casa nostra ens costa una miqueta més, però sí, és generalitzada. Sobretot a nivell de l'estranger, el rosat és un vi de temporada, encara. És un vi de primavera-estiu. És quan fas la venda forta. Una vegada passada l'estiu...
No oblidem una mica.
Sí, la veritat és que sí. Però bueno, s'estan valorant molt millor del que es valoraven fa uns anys, I la veritat és que hi ha vins rosats molt bons.
Fantàstic, és veritat. És que n'hi ha d'espectaculars. Jo crec que de vegades, no, a l'hora, per exemple, d'anar als restaurants, és com que ja els descartem d'entrada i no hauríem de fer, no? Que aquí el restaurant, suposo que també vosaltres que tracteu amb molts restaurants on tenen els vostres vins, també és una cosa important. Dir, escolta, ven-me el bacallà, no? Diguéssim, clar, si no te'l recomanen, potser tu per un mateix no el triarem, però si els comencem a tastar, n'hi ha de molt interessants.
Sí, bueno, la feina dels sommeliers o cambrers als restaurants és essencial. Vull dir, són els nostres prescriptors.
Clar.
I sense ells no, vull dir, no vendríem el mateix número d'ampolles, no? Vull dir, la comunicació amb el món del vi també és essencial i fer arribar els vins a la gent, que, no? que els entenguin, que els expliquin una mica, això també fa que es decantin per un vi o per un altre,
clar.
O que vagin al que ja coneixen o que s'arrisquin i provin de nous.
Clar. El tema de conèixer-los i tastar-los de primera mà i que t'ho expliquin, quina és una cosa que també teniu molt clara al celler, i de fet una de les potes importants, a banda de la gran família de vins, és les visites, que oferiu 1.000 opcions, de veritat, vull dir, entrin al web perquè hi ha 1.000 opcions, i la que ens ve ara més a prop, no sé si encara hi ha places, perquè la vaig veure al web, i és fins i tot un room escape, no?, al celler per al proper pont de la Puríssima.
Sí, bueno, això és una de les últimes, dels últims productes que hem creat, que la veritat és que ha tingut molt èxit, ho han fet un parell o tres de vegades, i sí, ho farem pel pont de la Puríssima, aprofitant aquest pont per... bueno, és un joc, no? Ja sabem de què van els room escapes, doncs és aplicar aquest room escape a la història del celler. I, per suposat, pels que aconsegueixin sortir dels antics trulls de 1917, doncs tindran un tast de vins, no, que els tindran tots, però després fem un tast de vins i olis, que ara també és la temporada.
Clar, el primer oli, és veritat.
Sí, però és el que deies tu, nosaltres l'enoturisme per nosaltres és molt, molt, molt important, és una manera d'obrir les nostres portes i apropar-nos als nostres clients i consumidors de vi, i per nosaltres és molt important, doncs, que vinguin, que coneguin la història del celler, com fem els vins, i bueno, que se'n vagin amb una satisfacció, no? que llavors quan trobin els nostres vins a les botigues o als restaurants, pues, es recordin, no?, de la seva experiència viscuda al celler.
Clar, és que és molt important. Aquí el room escape és una activitat més diferent que es pot fer en grup, a més allò si estan de pont i visiten, no?, el priorat o no, tenen festa i vas, hi ha diferents torns, per tant, entrin a www.cellemarroig.com, encara hi ha places, no?
Sí, sí, encara.
Però aquesta és una de les activitats, però n'hi ha moltes més, eh? I oferiu molts packs, que això m'agrada molt, una mica de, doncs, lligat amb la gastronomia, amb l'entorn, no? Perquè al final, sí, tu has dit, al Masroig, 500 habitants, tothom es dedica a això i heu de fer pinya perquè, no?, és el motor del poble.
Exacte, i això també ho ha estat el problema a nivell comarcal, sí, vull dir, nosaltres el que intentem és buscar sinergies amb empreses de la zona, tant sigui restaurants, hotels, empreses d'activitats esportives o, bueno, com a de senderisme o el que sigui, no, per això, per promocionar la nostra zona. El Priorat viu del vi i de l'oli, no hi ha res més. Llavors, el que hem de fer és invitar la gent que vingui a la zona, que la conegui, i llavors ells ja triaran on han d'anar o no, però el que hem de fer primer tots junts és promocionar-la.
Exacte,
no?
Doncs aprofitin, apropin-se al Masroig, no?, a conèixer el celler, a tastar els vins, a endur-se ja vi per Nadal, per regalar, no?, que també em sembla un gran regal, això. Jo no sé per què,
sí,
de vegades, no?
I tant.
És una molt bona idea i així proves vins nous. Et preguntava abans, on se'n van els vins del celler Masroig? Quin tant percent de la producció que feu se'n va fora?
Actualment estem com 50-50, eh? Perquè Catalunya, afortunadament, és un mercat encara molt important per nosaltres. Sí que el potencial de creixement ara està més a nivell d'exportació, doncs perquè hi ha molta més possibilitat, no? Però encara Catalunya és un mercat molt important. I, bueno, estem contents perquè cada any obrim algun mercat més. Ara estem sobre 25 països.
El darrer, on heu arribat?
El darrer, doncs mira, enguany hem obert Austràlia.
Ah, sí, molt bé, 2018 arriba a Austràlia, ja teniu, sí, sí, pràcticament, sí, sí, el globo fet.
Sí, 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 estem, bueno, amb aquests últims anys hem obert una mica a Àsia i també a Sud-amèrica, perquè a Europa i Amèrica del Nord sempre han sigut els països, sí, pues, ja on hem estat exportant sempre, però sí, estem obrint nous horitzons i fidelitzant els que ja teníem.
Perfecte, no, escolta, si provaran un Les Sors, per exemple, a Austràlia, no l'hem de tastar nosaltres, doncs feu cas a l'Eulàlia, directament al celler, sinó a botigues especialitzades de les comarques de Tarragona, busqueu celler Masroig, Les Sors, el vino vell, recordem-ho com hem dit al principi, que és ara quan s'ha de comprar per tastar-lo, o bé qualsevol dels altres, però com us deia, el ventall de productes és amplíssim. No et deixo marxar sense que em recomanis un vi o un celler, Eulàlia.
Doncs mira, et recomanaré un celler veí nostre, tot i que és d'una altra denominació d'origen, de la denominació d'origen qualificada Priorat. Ells estan al poble del Molar i es diuen Costers del Priorat. Són una bodega petita però meravellosa. Si teniu oportunitat d'anar-hi, estan localitzats en una zona també molt, molt, molt bonica, entre vinyes, i fan uns vins molt bons, la veritat, i amb molt de carinyo. I jo també els hi tinc molt carinyo.
Doncs escolta, convidats, que t'agraeixo moltíssim que hagis tret l'estoneta per venir, que sé que teniu molta feina, torna quan vulguis. Gràcies.
Quan vulgueu, gràcies.
Vermuts Miró t'ha ofert Anem de Vins.
Detectat algú que encara paga molt per la seva assegurança.
Si haguessis buscat bé, sabries que només EasyCars Assegurances t'ofereix les millors cobertures al millor preu. Encara ets a temps. EasyCars Assegurances. No necessites pagar molt per tenir-ho tot. 977 60 55 38.
¿Te preocupa tu salud bucodental? Ven a Clínica Blancadent. Primera visita gratuita y nuestro horario es de 9 de la mañana a 9 de la noche. Líderes en implantología en Reus, con laboratorio de prótesis propio y exclusivo. No somos franquicia. Financiación a medida. Mejor precio y calidad garantizada en todos los tratamientos. En Clínica Blancadent encontrarás un equipo con más de 15 años de experiencia sanitaria contrastada. Ven a Plaza Libertad 4 de Reus y te informaremos de las promociones. También en www.blancadent.com. Clínica Dental Blancadent. Ven i no deixes de somriure.
Restaurant Masies Crusells. La millor elecció si el que vol és gaudir d'un bon àpat en un entorn tradicional. Per les seves celebracions, a Masies Crusells disposem de salons per banquets, reunions familiars, dinars d'empresa o qualsevol ocasió per degustar la tradicional cuina mediterrània en un ambient familiar. Reserves al telèfon 977-754-060. Restaurant Masies Crusells, Autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1.
Carlos Montagut, molt bon dia.
Bon dia.
La Dara Giné, Dara, bon dia.
Molt bon dia.
Albert Rosa, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, Mònica,
què tal? Com estàs?
Bé.
Tinc aquí el David Serra, ja. David, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, què tal?
Naleida Martí, molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
El nostre DJ particular, el Juanjo Odena, què tal, Juanjo? Bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
M'ha encantat aquest inici. El Moisés Castell, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Mònica.
I així cada dia, a partir de les 12:20. Molt bon dia. Sis minuts pràcticament i arribarem al punt de les dues. Nosaltres encarem la recta final d'aquest programa repassant el més destacat de les comarques de Tarragona abans de deixar-los amb els serveis informatius de la cadena COPE per repassar allò més important a nivell nacional i internacional. Abans, però, per cert, ens han avisat els tècnics que estem tenint en alguns punts, en algunes zones, alguns problemes amb l'emissió. Es pot sentir la distorsionada. Estan fent treballs de millora els nostres tècnics a la zona dels repetidors. Per tant, els demanem disculpes si hi ha hagut algun petit problema amb l'àudio o amb l'emissió. Estem treballant per resoldre-ho. Els facultatius de la sanitat concertada reivindiquen a partir d'avui el seu dret a vaga i reclamen seure a la taula de negociacions. Tani Francesc, delegada sindical de metges de Catalunya a Tarragona i geriatra, també ha subratllat que les males condicions laborals també afecten 65 hospitals concertats que atenen la població amb les àrees bàsiques i sociosanitàries. La doctora ha apuntat que comparteixen amb els metges de primària de l'ICS i la pressió assistencial, la sobrecàrrega, manca d'inversió i el maltractament professional.
I demanem que s'asseguin a negociar, que solucionin el problema i que puguem fer el que hem de fer, que és fer de metges i atendre pacients. Jo no hauria d'estar avui aquí. Jo hauria d'estar allí atenent els meus pacients. Els meus pacients són la cua de la cua, perquè els sociosanitaris atenem el que és crònic, el que és terminal, el que és desvalgut. I dins de sanitat, aquestos, més a més, la sanitat mental, és la més deprimida i la més maltractada, perquè és la més oblidada, és la que no dona vots. No, però és tan important només perquè tots hi acabarem passant per allí.
Recordem que els metges i metgesses estan convocats a la vaga fins al proper divendres. Si no avancen les negociacions, i s'atura aquesta vaga. Una de les seves línies vermelles és fixar un número límit de 28 visites al dia i que es pugui dedicar un mínim de 12 pacients, de 12 minuts a cada pacient. Aquesta és una de les notícies del dia. L'altra és que aquest cap de setmana la Guàrdia Urbana de Tarragona ha detingut dos homes per presumptes agressions de violència masclista. D'entrada, un home de 52 anys que va agredir la seva parella en ple carrer, la Guàrdia Urbana en va ser testimoni, i en un altre cas un home de 49 anys detingut per haver suposadament agredit la seva parella dins a casa davant els seus tres fills menors d'edat. Tot plegat ha passat el cap de setmana en què centenars de persones s'han manifestat a Tarragona contra la violència masclista. I una de les xifres del matí, les 222 proves que ha fet la Guàrdia Urbana de Tarragona aquest cap de setmana en una campanya especial, en una dotzena de controls, i atenció als resultats. 11 positius en alcoholèmia, 1 en drogues, 6 per fer servir el mòbil mentre es conduïa, 20 per no dur el cinturó o els infants sense les cadires reglamentàries, 13 sancions per anar sense ITV i 6 per no portar el permís en regla, sense punts, caducat o directament per no tenir-ne. Déu-n'hi-do. Per el premi del dia, sens dubtes, per al conductor que han detingut a 215 km per hora, a l'AP7 a Reus superava en 95 km la velocitat màxima, que són 120. Té 29 anys, és de nacionalitat francesa i avui passa davant el jutge. Abans d'acabar, tornem a trucar a la porta de l'Agència Estatal de Meteorologia per saber quina és la previsió pel que ens queda de dilluns i, sobretot, també mirant a demà. Anna Borrell, bona tarda.
Bona tarda. A aquesta hora va imposant-se el sol en general a les comarques de Tarragona. Deixem enrere aquest capítol de pluges que hem tingut al matí i les temperatures avui seran una mica més baixes que ahir. Hi haurà màximes de com a molt 16 graus a Tarragona i a Tortosa, 15 a Reus i al Vendrell i fins a 11 a Gandesa. I atenció, aquest vent que bufa de mestral és molt fort avui, amb ratxes que poden arribar en general als 80 km per hora, i de fet hi ha avisos a la costa, taronges cap al sud, al delta, per temporal marítim amb onades de fins a 3 metres. Demà dimarts esperem un dia de sol, cel molt clar tot el dia, amb núvols alts i prou, i les temperatures màximes pujaran més. Les mínimes, però, no esperem que variïn. Arribarem als 9 de mínimes a Tarragona, a Reus en tindrem 6 i al Vendrell, Gandesa i Tortosa 8 graus. Bufarà el mestral, encara serà molt fort al matí en les comarques del sud, però després anirà afluixant una mica.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Moltes gràcies, Anna. Nosaltres ho hem de deixar aquí, a aquesta hora, segons el Servei Català de Trànsit Normalitat a les carreteres. Tanquem paradeta, per tant, els deixo ja amb els serveis informatius de la cadena COPE. Tornarem puntuals demà a les 12:20. Gràcies per haver estat un dia més a l'altra banda.